La vergonya ha de canviar de bàndol. La periodista Mar Bermúdez va fer seves les paraules de Giselle Pellicó després de patir una agressió per part del seu cap. Va decidir denunciar i va començar tot un procés que per ella va suposar encara més violència. Bermúdez, que ha publicat Els pecats d'una feminista, fa referència en el seu llibre als 7 pecats capitals, perquè potser en l'imaginari religiós el que va viure ha estat un autèntic viacrucis. Avui és Dijous Sant, però hi ha penitències que s'allarguen massa.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Triem aquesta cançó perquè ens va perfecta. A part de que la Mar Bermúdez ens consta que és molt fan de Taylor Swift, havíem de començar amb aquest guilty assassin, és a dir, culpable com a pecat, aquesta pregunta. Taylor Swift ja cantava això, culpable com a pecat, és una pregunta i té molt a veure amb el que parla amb aquest Els pecats d'una feminista, el llibre de la Mar Bermúdez, del que parlarem avui a Les dones i els dies. Benvinguts, benvingudes en aquest programa que és imprescindible a les vostres vides, encara que no ho sapigueu. Mar Bermúdez, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Molt contenta i a més t'hem posat aquest coixí sonor que jo crec que aquesta cançó crec que l'has cantada més d'una vegada
moltíssimes,
en tot aquest procés.
Moltíssimes, a ple pulmó i és un tamàs de la reina Taylor Swift. I que, és veritat, no havia caigut en realitat en què era tan adient pel llibre.
Mm-hmm. Escolta, parlàvem de pecats. Has titulat el llibre com Els pecats d'una feminista. Quins són aquests pecats i per què titular-ho així? Per què parlar de pecats?
Mira, la idea dels pecats va ser pura creativitat i al final jo buscava una idea que fos potent i molt forta, perquè tenia clar que volia explicar tot el que havia viscut des de la força i la superació. I la idea dels pecats em permetia poder parlar de tot i lligar-ho, no? Perquè al final són temes molt diferents, des de la sexualitat i la violència sexual en si, fins a un procediment judicial o el paper dels mitjans de comunicació, no? Llavors, la idea dels pecats em permetia lligar-ho tot i... Mm-hmm. Per això hi ha 7 capítols i són els 7 pecats capitals.
Jo ho deia una mica amb certa ironia, allò del Via Crucis, però sí que hi ha alguna cosa d'això, ara que estem així en temàtica de Dijous Sant. Vol dir que també en aquesta història, i es veu també en el llibre, hi ha ingredients de culpa, de càstig. Jo no sé, és a dir, encara que tu potser no tenies tot aquest vocabulari, tot aquest món dins teu, jo sento que et vas sentir castigada per aquesta situació, pel que et va passar quan tu a sobre no hi tenies res a veure.
Moltíssim. Sí, sí, crec que també se'm va castigar, no? Vull dir, el paper de molts periodistes que van fer moltíssimes columnes d'opinió eren directament assenyalant-me i culpant-me. I, per tant, crec que se'm transmetia molt aquest missatge de no, ara la que has de fer penitència, no? I ets tu, i la que ho ha de passar malament ets tu, perquè ha sigut culpa teva, això.
Culpa, no?
Tota l'estona culpa, sí, sí.
Se't va jutjar moralment i creus que això és el que fa més mal? Aquesta mena de... No hi ha de judici personal, sinó més moral?
Probablement. Crec que tot fa... Tot en conjunt que fa molt mal. I aquesta part en concret moltíssim perquè ataca com directament cap a la teva manera de ser i la teva persona, no? I se't jutja com si ets més amable o menys, si vas ser més simpàtica o menys, com et mous, com et relaciones, i llavors et posa en una posició en què et qüestiones la teva essència, i això és molt difícil.
Era inevitable en aquest llibre dels pecats d'una feminista parlar de moltes coses, ara on anirem desllorigant, però el patriarcat havia de ser-hi i en aquest cas està representat per tota una colla de periodistes que són els que et van atacar i van actuar com una manera de Déu que imparteix justícia. La veritat era una cosa seva.
Efectivament, ells van decidir quina era la seva veritat i la que s'havia de fer valdre i així ho van transmetre, no? i no només amb els articles publicats, sinó es van fer passar els vídeos per grups de WhatsApp, i jo sé, avui en dia, que pràcticament a totes les redaccions estaven els vídeos de la meva agressió. I bueno, crec que tenen moltes armes per atacar i per defensar el seu ginet, no? Jo faig servir com aquesta metàfora de que quan toques un dels seus ginets, el patriarcat, doncs com treu tota la seva artilleria per desacreditar-te i fer-te caure. I crec que, bueno, aquesta representació pública, no, d'aquest patriarcat i d'aquests ginets seus, van ser aquests periodistes i les seves columnes d'opinió.
Per què has volgut escriure el llibre? Què és el que t'ha motivat a escriure el llibre? Perquè això podries haver-ho viscut igual, però quedar-t'ho tu i dir, jo això no vull compartir-ho, que ja he patit prou, que també ho haguéssim entès.
Crec que vaig com encendre una espurna en mi el dia del judici, que vaig decidir parlar davant dels mitjans. Allà vaig realment començar, o bueno, fer definitivament la transformació, no, de tots els pecats, i em vaig convertir en Lilith, que és un personatge que també menciona el llibre com a reina del seu infern, de l'infern pels masclistes i pel patriarcat. I a partir d'allà, com que jo necessitava també un tancament personal, no? Per mi el llibre és una manera de posar aquesta etapa en una prestatgeria. No tinc intenció de deixar de parlar-ne, però des d'una altra part. Ara, des de l'activisme, des de la lluita, i ja no des del dolor i la reparació. És com la fi de la meva reparació.
Em deies que t'ha canviat aquest llibre, que hi ha hagut un abans i un després. Sí. Com és la Mar Bermúdez d'ara?
És una tia molt forta, molt lluitadora, que sent que ja no té por. I hi haurà qui em dirà ingènua, però és que de veritat jo em sento molt valenta, i és que sento que ja no em poden fer més mal, i el que em puguin fer és que ja l'he viscut, per tant estic molt preparada per combatre'l i disposada a ajudar perquè ningú hagi de passar pel mateix que vaig passar jo, i a denunciar el que faci falta. I crec que aquesta força la mare d'abans no la tenia.
Els pecats d'una feminista. I don't like your little games, don't like your tilted stage, the... Com dèiem, amb aquest llibre de la Mar Bermúdez del que estem parlant avui, i tu deies ajudar a tothom, és un llibre que també, que això m'ha emocionat en el sentit de que és un manual per tothom, tant per dones però també per homes, que la teva il·lusió, tot i així, tu deies que algú et pot dir, és ingènua aquesta dona, perquè el món no canviarà tan ràpid, però tu has pensat en què pot ser un llibre tant per homes com per dones.
100%, vull dir, crec que d'entrada és veritat que parlo molt com en femení, no? Per companyes en aquest sentit, però és veritat que igual que jo puc llegir i consumir qualsevol producte que el protagonista sigui un home i empatitzar-hi, crec que és un llibre molt important perquè els homes realment es posin en la pell d'una víctima, no? I que puguin entendre tot el que es viu i també fins i tot revisar-se en molts sentits, no? Perquè hi ha reflexions o maneres de viure les coses que potser són molt difícils d'explicar-li a algú, però quan ho llegeixes pausadament a casa teva, doncs, ostres, no sé, potser et pot portar la reflexió. I al final necessitem també els homes en la lluita feminista i tenen un paper superimportant i cada vegada més. I crec que doncs, en aquest llibre poden trobar també doncs, una eina per saber com lluitar.
Se t'han acostat molts homes en sentit positiu en aquests últims mesos? És a dir, donant-te el seu recolzament, o ha estat sobretot una cosa de dones?
Sobretot una cosa de dones. Continuen, almenys a mi directament, però vull pensar que els hi arriba igual. Potser no senten tant la necessitat de dir-m'ho, però sé que ha arribat també a molts homes. Vull dir, sense que m'ho hagin dit, tinc la certesa de que els hi ha arribat. I els que sí que m'ho han comunicat, sé que també els hi ha fet pensar molt. I no sé, com que també m'han donat les gràcies, no?
T'he de dir que a nosaltres ens va escriure un oient que volia que t'entrevistéssim. I vam dir, no, si ja ho tenim previst. Un home,
Sí, sí, que sí. Fort.
Sí. Escolta'm, el teu cas és conegut. Jo ara no vull tornar-te a fer passar per tot això, però en matinada de 1 al 2 de desembre del 2022 vas patir una agressió sexual per part de qui aleshores era el teu cap en un diari digital que es deia El Principal. 2 anys més tard, el teu agressor va ser condemnat a 1 any de presó.
Tot aquest procés, des de la mateixa agressió fins aquí, han passat moltíssimes coses, des de la pròpia reparació personal, no?, de com continues amb la teva vida després que se t'aturi, perquè ha passat això i perquè una altra persona ha decidit arruïnar-te l'existència una nit de desembre. I bueno, doncs crec que compartir, per exemple, què se sent. La cosa és que jo sentia que tenia un coneixement teòric feminista superimportant i per això vaig poder-li posar nom molt ràpid al que havia viscut i ja li vaig posar el títol d'agressió sexual, no? Però sí que em va passar una mica que després pensava, ostres, i ara què?
I em falta... El que deies, no? Et va fer també dubtar de tu mateixa en alguns moments.
Clar, dubtar de mi mateixa, el desconeixement del procediment judicial. Jo tenia molt clar que sempre havia abanderat que s'havia de denunciar, però de sobte em vaig trobar dient, vale, però és que jo no tinc ni idea de com funciona un procediment judicial. I, bueno, i de, també, evidentment, d'obrir els ulls, de no era conscient de fins a on podia arribar la violència al patriarcat. Llavors, com que també amb aquest llibre pretenc omplir una miqueta aquest espai, perquè crec que el coneixement és poder i que qualsevol dona que pugui tenir unes mínimes nocions, per exemple, de com funciona un procediment judicial, li pot perdre una miqueta la por. Ja no hi ha aquest desconeixement.
Hi ha una cosa que crida l'atenció en tot aquest llibre, en aquest Els pecats d'una feminista, de la Mar Bermúdez, és que en cap moment dius el nom de l'agressor. És una decisió, t'ho han aconsellat, és una cosa que tu has volgut fer perquè no tens ganes de tornar a dir el seu nom o perquè justament dir el seu nom és empatitir tot el que vols explicar?
És una mica tot. Bueno, no, o sigui, la decisió va ser plenament meva i simplement no em venia de gust. El seu nom és molt motor de dolor per mi i bueno, des de l'agressió pràcticament no l'he dit en molt poquetes ocasions i potser perquè davant del jutge m'ho feia dir, però no m'ha agradat dir-lo, no, bueno, em genera com rebuig i no volia que en el meu llibre la meva reparació hi fos. Llavors, només buscar el meu nom saps perfectament qui és i si coneixes el cas saps qui és, ja està.
Això no, que ho busquin al Google, no?
Sí, bàsicament. No, com que no volia donar-li ni un mínim protagonisme més enllà del mal que ja m'havia fet.
Tu expliques que va ser un procés amb molta violència. Tota aquesta violència que vas viure es va acabar el dia que es va dictar sentència o va continuar?
Continuar. Va continuar i continuarà, perquè l'elit del patriarcat li és igual que hi hagi una sentència. Ells continuaran defensant sempre que ell que és innocent i que és que la justícia és... Vull dir, quan els interessa és el jutge ja dirà que això és mentida i quan la sentència diu que és culpable llavors diuen és que la justícia està comprada i és que les feministes ja esteu a tot arreu. Al final també he fet les paus amb la idea que hi ha gent que pensa així, que realment es creu que les agressions no existeixen i que les dones estem anant massa lluny, no? Llavors, bueno, aquesta gent no és el target i per sort tinc ara molt més suport i una xarxa molt àmplia que també em dona molta força perquè aquesta violència per part d'aquestes persones ja no m'afecta igual que ho feia abans.
També parles en el llibre de violència institucional, de tot, és a dir, tota la maquinària, no només d'unes persones concretes, no només del periodisme, sinó tot allò que es va creant al voltant del fet de que tu denuncis.
Efectivament, perquè crec que posar-la sobre la taula i també enumerar-la és important. I aquí sempre em sap greu perquè molta gent em pregunta i com hauria de ser el procediment judicial? Dic, clar, jo és que no en tinc ni idea de com es pot fer d'una altra manera perquè no soc jutge ni res per l'estil, però sé que és una barbaritat haver d'explicar la mateixa història 7 o 8 vegades en el transcurs del procediment, no? I ser interrogada i tot. Llavors, soc molt conscient que jo personalment, per exemple, vaig tenir molta sort, perquè és veritat que es van respectar els meus drets com a víctima, que mínim, també et diré, però és veritat que no totes les dones ho tenen, però alhora vull traslladar també com un missatge de... com es diu això?
D'empoderament?
D'empoderament, d'esperança en el futur de també el sistema judicial, perquè hi ha moltes jutgesses i algun jutge, suposo.
Jo me'n recordo de les teves declaracions en el moment de posar-te a plorar, de dir, m'han tractat molt bé. Com si no t'ho acabessis de creure.
Sí, sí, sí.
Com si hagués un moment com d'incredulitat, de dir, ha anat bé, m'han escoltat, m'he sentit respectada, han escoltat els meus drets.
Efectivament. I és això, vull dir que és molt fort que m'hagi d'emocionar això, no?, quan hauria de ser el normal. Llavors, bueno, crec que com tota la societat, el sistema judicial s'ha de revisar perquè, bueno, doncs l'advocat de la defensa no pugui utilitzar certs arguments perquè ja és que ni tan sols siguin vàlids dins d'una sala de judici i, per tant, doncs no pugui exercir aquesta violència. It's been 7 hours and 15 years since you took your love away.
Go out and sing every night and run all day. Parlant amb Mar Bermúdez d'aquests Els pecats d'una feminista, aquest llibre editat per Ara Llibres, dius al principi d'aquest llibre que les dones ens han fet sentir pecadores. El tema del pecat està molt present, ens han fet creure responsables de tota la violència que patim, però que justament és tot el contrari, que és una cosa que sembla òbvia, però que tu la vols explicar.
Perquè sembla òbvia i potser la teoria la tenim molt clara, però la realitat és que a la pràctica és molt difícil desempallegar-te d'aquest sentiment de pecadora i això que tan inculcat tenim, no? I recordo la contradicció personal de sentir-me culpable i pensar, aviam una cosa, si quan li passa a un altre, jo tinc claríssim que no és culpa de la víctima, perquè ara que m'ha passat a mi em sento superculpable, no? Vull dir, no quadra, m'estic tornant boja i, bueno, al final és entendre que és normal, perquè aquest discurs l'hem viscut tota la vida, és molt difícil de
veure també amb l'educació que tenim totes.
Clar, l'educació, el sistema, tota la quantitat de casos històrics que hi ha hagut abans i com s'han tractat, no? Vull dir, bueno, és molt difícil trencar tot això.
Hi ha una memòria, una jurisprudència i venim encara de totes aquelles sentències de vostè anava massa curta,
exacte,
vostè va provocar a l'altre, vostè no havia de ser allà,
efectivament,
etcètera.
I no han deixat d'existir, per sort ja no són tan majoritaris com abans, però continuen existint aquests arguments i es continuen utilitzant en sales de judici, no? I clar, doncs, desempallegar-te això és molt difícil. I per això també li dono aquesta importància i ho faig amb aquest símbol del pecat, no? Perquè penso, bueno, doncs, si tenir llibertat sexual i vestir-me com em dóna la gana vol dir ser una pecadora, doncs que així sigui, benvinguda sigui el pecat de la luxúria, en aquest cas, no? Uh-huh.
També hi ha, no sé si el pecat de les ganes de fer una mica de reparar tot això, perquè tu has fet números i t'has practicat la teva venjança. Has fet números i vas veure que, per exemple, entre el gener i el febrer del 2023, com pràcticament 100 mitjans de comunicació es van fer ressò, es van escriure 43 columnes d'opinió, 28 favorables a l'agressor, 12 desfavorables i 3 neutres. Els números canten. Ha sigut la teva manera d'explicar coses, comptant.
Exacte, i més que venjança, jo en dic denúncia, perquè en aquell moment tot això estava passant i jo no vaig dir res, i no podia dir res. És que, a més, recordem que tenia 23 anys, 24, quan estava passant tot això. Acabava aterrant al sector periodístic. Vull dir, a mi això em venia molt gran i no tenia cap mena de possibilitat de respondre a tot això que estaven dient i fent contra mi. Llavors, és la meva eina de denúncia, de dir això no està bé que passi. I a mi em sembla molt fort que aquesta gent tingui, doncs, aquesta llibertat per defensar un agressor tranquil·lament als mitjans i que no sigui una cosa que des dels propis mitjans no es permeti, perquè em sembla una barbaritat. I, bueno, i ni tan sols em sembla periodisme. Vull dir, algú em preguntava, és que creus que això és una mala praxis? És que no em diria ni periodisme. I crec que, bueno, que també hem de fer una reflexió. Llavors, no és venjança, és denúncia i ho faig com amb les dades, com a bona periodista. No?
Clar, parles també de la crisi de l'ofici. Està tothom mal pagat, està en situacions precàries i això fa que potser no estiguem fent bé la nostra feina.
Pot ser, pot influir, sí, però bueno, és que ens ho hem de revisar tots, cadascú a casa seva, i igual que en la societat hi ha, doncs, una vessant molt masclista i molt misògina i una vessant molt feminista, també hi ha mitjans que no tenen cap intenció de fer bé les coses. Però els que sí, bueno, doncs, també defensem-nos i fem-les bé i denunciem, igual que ho faríem en un cas, no?, d'acusaríem algú o defensaríem una víctima, doncs com a mitjans crec que també ens hem de posicionar quan algú els utilitza per fer això. I un exemple és el tema de les imatges. Jo em preguntava molt per què com cap mitjà estava dient res, no? Això arriba a les nostres redaccions cada 2x3, doncs potser també ho hem de començar a denunciar, perquè sabem perfectament que això és una prova judicial que no hauríem de tenir.
Va passar el mateix amb el cas de la Manada, per exemple, que molts altres.
De Dani
Alves. Els vídeos sempre corren.
Els vídeos sempre corren. I bueno, potser hem de començar a posar límits, no? I com a propis professionals, doncs, denunciar que aquestes coses passen i que això és una vulneració dels drets de la víctima. I deixa'm posar un matís, perquè sóc plenament conscient que per moltes investigacions cal tenir accés a proves. I sóc perfectament conscient, però crec que tots som grans i professionals com per saber quan una prova és necessari tenir-la i quan una està rolant amb una intenció molt clara de desacreditar.
Absolutament. Creus que d'alguna manera tot allò que va passar i tot el que has fet tu també t'ha causat problemes a nivell laboral? És a dir, ha tingut repercussions a la teva vida laboral?
jo ara mateix no em dedico al periodisme, pràcticament. Treballo, col·laboro amb dos mitjans amb els que estic profundament agraïda, en Públic i Crític, i és com el meu vincle amb el sector, i estic molt contenta de poder treballar aquí, però la meva feina principal és en una botiga de roba de dependenta. Jo no puc assegurar, confirmar que sigui per això, però és veritat que ajudar-me tampoc m'ajuda, perquè al final el periodisme és molt, molt petit, tots ens coneixem i els espais de poder estan ocupats per unes persones molt concretes que també es coneixen totes. Llavors, bueno, sento que tinc com una creu al front. Al mateix temps, també és veritat que jo ara sé molts noms. Bueno, jo i tu també els saps, perquè els sabem totes i, per desgràcia, doncs, bueno, pel que sigui, no poden sortir. També és veritat que jo mateixa penso que no sé si estaria a gust treballant en depèn de quins espais. Llavors, bueno, estic en un moment com de esbrinar com em vull relacionar amb el sector, en quin espai em sento còmode i de quina manera, i ja veurem què depara el futur.
El subtítol d'aquest llibre és justament, hem parlat de pecats, però el subtítol també vol deixar clares unes quantes qüestions. El despertar d'un Me Too periodístic. Està clar que tot això va començar amb el Me Too a Hollywood arran del cas Harvey Weinstein, però nosaltres en el món del periodisme encara tenim molta feina. Va començar a esclatar amb el teu cas, es van parlar d'altres casos, moltes periodistes van aixecar la veu. Però com està això ara? És una mica foc d'encenalls? És a dir, en aquell moment va sortir la guspira i sents que no s'ha seguit prou aquest tema?
Sí i no. Tant de bo amb aquell Me Too haguessin acabat sortint tots els noms. Hauria sigut molt poètic i molt xulo, però jo no perdo l'esperança. Sé que sortiran, i ho dic molt. Hi ha noms que han sortit post-mortem, i això no vull dir, mai se sap. Sortiran tots, això que ho tinguin molt clar. Però després m'he plantejat molt com quins altres objectius té un Me Too, no? Crec que el que sí que hem aconseguit és que canviïn moltes coses. Poso com a exemple la redacció del Punt Avui, que és el mitjà on treballa actualment el meu agressor, perquè ell sí que continua treballant en periodisme, i recordo que quan va sortir la sentència, quan ja era ferma i ja ningú podia dir-me res, molts periodistes van dir, escolta, bueno, aquesta persona treballa en un mitjà de comunicació, no?, en un altaveu públic. Què en farem d'això? I bueno, el director d'aquest mitjà li va publicar editorials defensant-lo i tal. La redacció d'aquest mitjà va fer un escrit contra el seu propi director. A mi això em sembla una cosa molt forta per un tema com aquest. Vull dir, potser hi ha antecedents de redaccions posicionar-se en contra, però per un tema així, de qüestió de gènere, em sembla doncs un canvi molt heavy, no? També totes les periodistes de sobte ens donàvem la mà amb la companya i dèiem, ostres, és que a mi m'ha passat el mateix i potser no ho havíem parlat abans. O sí,
hi ha moltes dones que van venir a explicar-te casos moltes semblants.
Sí, sí, vam teixir xarxa i totes les que, potser a mi no directament, però a xarxes i tot van compartir els casos. Llavors, jo sí que estic profundament convençuda que hi ha hagut un canvi de base de com nosaltres treballem i que els que queden en el sector, ni que sigui per por, aviam si són els següents, no ho tornaran a fer. Jo penso que estan tots acollonits, aviam si el proper nom que surt és el seu. The summer sun has disappeared, but I'm not alone, I've got you here.
Parlant amb Mar Bermúdez del llibre Els pecats d'una feminista, ara llibres. Parles de moltíssimes coses, parlàvem dels pecats, però a mi també m'agradaria parlar potser de coses més prosaiques, però per mi interessants. Tu, per exemple, expliques que balles hip-hop i dius que durant 2 anys i mig no vas atrevir-te a anar, per exemple, a cap discoteca, perquè vas patir l'agressió a la sala Polo. No vas tolerar espais on hi havia molta gent i fins i tot vas arribar a qüestionar-te maneres de, és a dir, com et movies fins i tot. Com està tot aquest procés? Perquè aquest procés també...
Sí, sí. Aquest procés crec que era important compartir-lo perquè s'entengui el dolor i fins on arriba el mal que pot fer una agressió sexual, més enllà del fet en si, no? Quan dic que em va destrossar la vida és perquè literalment tot el que em feia ser qui era de sobte s'esfumava. A mi em costava molt sortir de casa i això, no? Espais que abans m'eren familiars o amb els que podia estar gustíssim, com eren les festes del meu barri, de sobte hi havia massa gent i jo m'agobiava.
I també m'imagino que tenies por de ser assenyalada en algun moment donat.
Bueno, en aquell moment encara no, perquè no havia...
Encara no havies donat la cara.
Clar, això era molt al principi.
Sí.
Ja quan vaig donar la cara, sí que era una por, però aquesta part, diguem, estava una mica més sanada. A Polo no hi he tornat. també potser hem superat aquesta etapa, no cal tampoc superar-ho tot tant i potser no hi tornarem allà, perquè vull dir que encara ara que estic superbé, yeah, super recuperada, és massa too much.
També parles de la teràpia que has fet tot aquest temps, que t'ha anat molt bé, que has tingut una bona terapeuta, però que clar, això no t'ho paga ningú.
Exacte. Bueno, i la teràpia és indispensable i és, per sort i per desgràcia, indispensable, perquè no tothom hi té accés i a nivell, la sanitat pública a nivell de salut mental manca moltíssim, té moltes mancances i no dona abast. I bueno, s'ha d'entendre que és una eina fonamental i de fet va de la mà per gestionar tot l'altre, no? Jo quan el primer dia que vaig anar a la classe de ball, que per mi és el moment més sanador de la setmana, no? Que ja es pot acabar el món, que jo vaig a ballar i de sobte em vaig veure com qüestionant-me i mirant-me diferent i dient, ai, és que potser aquest pas, ostres, ara com que no em sento igual de còmode fent-lo, recordo pensar, no, si us plau, aquí no el deixis entrar, com de no deixis que entri fins aquí i que et tregui això, perquè és que sense el ball em moro. I, jo, és molt dur sentir això i haver de com batallar contra tu mateixa i contra tot aquest mal en un moment en què estàs molt fràgil, que no entens res. És un procés molt complicat i crec que cadascuna fa el seu camí una mica com pot, amb les eines que pot. Però, bueno, crec que és important explicar aquestes coses per això, perquè es pugui empatitzar realment amb què implica, no?
Tu parlaves del ball, que per tu és una cosa com sagrada, però també, i a mi em sembla molt valent, parles de les relacions sexuals, perquè la pregunta que sempre es fa és com es pot tornar a gaudir plenament del sexe quan has passat per una agressió sexual, i tu dius que ho has aconseguit, que pots.
Sí, jo recordo el dia que em vaig fer la consulta amb la meva terapeuta, li vaig dir, jo algun dia tornaré a poder estar amb algú, perquè em semblava impossible, o sigui, bueno, una ansietat increïble. I al final sí, com tot, vas recuperant la teva vida i trobes la persona amb qui, trobes la manera com, no? I sobretot és molta comunicació, com molts mimitos, no? Explicar-te molt bé, o alguna persona que n'hi ha molt bones persones, que t'acompanyi bé, t'escolti, i tenir paciència amb tu mateixa també, vull dir, és a poc, és un procés difícil, però s'aconsegueix.
El relat és teu, gràcies a aquest llibre, Els pecats d'una feminista. Ho sents així?
Molt, sí. Em sento que ara realment sóc jo qui ha explicat la meva història, tinc jo com les riendes de tot el que he viscut i estic molt contenta, la veritat.
Doncs Mar Bermúdez, moltíssimes gràcies. Felicitats per aquest Els pecats d'una feminista.
A vosaltres.
I per aquest trajecte que has fet a nivell personal i també doncs, en literari i tot el que comporta.
Puc fer un apunt final?
Sí.
Jo me'n recordo que vaig fer amb vosaltres la primera entrevista un cop hi havia la sentència. Fort si ara recuperes aquell programa i escoltes com la meva veueta i com estava en aquell moment.
Com ha canviat.
Així que moltes gràcies.
Doncs escolta, farem l'exercici i tornem a sentir-nos a nosaltres mateixes. Moltes gràcies, Mar. Fins aviat.
Fins aviat.
Merci.
Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt. Can you play a song with a fucking beat?
Nosaltres a vegades també som un fenomen en nosaltres mateixes, les dones i els dies, i avui tenim ganes de parlar d'un tema que ens apassiona, que és la música, però també relacionant-ho amb que en el món de la música les dones jo crec que només hem pogut ser dues coses, o grupis, o fans, o muses. Fins fa no res, pràcticament ens ha costat moltíssim que ens volguessin en la història del rock, com a dones i com a músics de ple dret. I de fet ara acaba de sortir un fanzine que es diu Coses velles, per les que matar, i que jo m'he llegit i també s'ha llegit la Georgina Monge, i com que tenim a la Georgina Monge, que encara és una dona de ple dret però no pot ballar, la tenim a casa seva. Bona nit, com estàs?
Bona nit, Montse, exacte. De ple dret però plenament coixa. Cada cop menys,
exacte.
I veient la llum. Ara ja sí, Montse, ja veient la llum.
Ja comences a veure la llum. Déu-n'hi-do el mal que et vas fer, sí. Perquè tothom sap que anar al gimnàs és una cosa perillosíssima que no hauríem de fer.
Mai més.
No hi vagis mai més al gimnàs, que no se t'ha perdut res.
Res de res.
Doncs escolta'm, com va ser que vas descobrir aquest fanzine? Perquè em sembla que cadascuna el vam descobrir per una banda, ens va encantar la portada i vam dir, tenim ganes de parlar-ne.
Doncs sí, jo la veritat és que mai havia pensat massa sobre el tema de les fans, les muses, i vaig arribar a aquest tema d'una manera molt fortuïta, que és que fa un parell d'anys estava fent un curs a la llibreria Crisi, del carrer Florida Blanca 90, d'aquí de Barcelona, i allà vaig coincidir amb la Amaia Carreira.
I, de fet, aquesta tarda doncs, l'he buscada i m'ha encantat la seva definició a l'Instagram i ja la vull conèixer. Vull dir, ja m'agrada el que va escriure, però encara m'agrada més, que diu que és ultrapop feminista. I això vull que m'ho expliqui quan ara la trucarem. Però, sí. Vaja, és una dona meravellosa que escriu sobre aquest tema del que parlem ara.
Sí, 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 de fet, quina manera més meravellosa de definir-se, no? Ser feminista ultrapop és meravellós. I amb la Amai ens vam començar a seguir i és quan vaig descobrir aquest fanzine que es diu, com tu has dit, Montse, Coses velles por las que matar, que parla sobre grupis, fans i muses.
I escolta'm, aquest llibre, que és aquest Coses velles por las que matar, és un fanzine que parla de grupis, de fans, de muses, i m'agradaria... Per qui no entengui molt bé, perquè a vegades la paraula fanzine fa una mica de por, però això ho podeu trobar a pràcticament totes les llibreries, de què va aquest Coses velles por las que matar?
Doncs és un llibret que s'ha publicat fa poc i que compta amb 18 articles i un bonus track, que està coordinat per la Carmen Torreblanca, que també és coneguda com a Carmencita White Tower, que em consta que també ha fet el disseny, que és una passada. I al fanzine hi escriuen autores de categoria com Mariana Enríquez, no? Que l'adorem, la Grace Morales, Marta Sanz, o la mateixa Amaia Carreira, que avui doncs, tindrem l'honor d'entrevistar-la. I tots els articles venen a ressignificar una mica què és això de ser fan, musa i grupi, però des d'un lloc positiu.
I, escolta, realment el tema de les dones fans és molt interessant i és inevitable fer una mica de revisió sobre quins grups, no passa res si ets fan, quins grups o quins cantants està bé seguir i escoltar. I jo crec que també, jo crec que és molt interessant el fet de que quan t'anomenen fan, jo crec que deixes de tenir entitat pràcticament. Ets una mena de meva. Pensem, per exemple, en Anita Pallenberg, que era aquella actriu model que va ser nòvia de Brian Jones i va tenir tres fills amb Keith Richards, etc. I encara es parla d'ella com la grupi, vull dir, o musa. I és una mica, jo crec que el que els ha passat a moltes dones en el món del rock. Però, vaja, ara en parlarem amb ella, segur. Així que posem música i truquem ben aviat a la Maia. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, quins temes podrem trobar que estiguin relacionats amb aquesta música, amb aquest fanzine, Georgina?
Doncs hi ha molts articles que, com he dit, que ressignifiquen el que són les fans, les muses, les groupies, no? I que les llegeixen com a dones que no només perseguien a homes músics arreu, sinó també com a dones que eren actives, empoderades i lliures, i aquí els hi encantava la festa i el sex and drugs and rock and roll. Uh-huh. També hi ha altres articles que parlen sobre com de, i això ho cito literalment, desigual i escarosa era la relació entre artistes i fans. I també es parla de l'època gloriosa de grups com Aerosmith, Led Zeppelin o els Rolling Stones, en la qual estaven absolutament normalitzades les relacions masclistes i jo, Montse, diria que fins i tot pedòfiles d'aquests cantants amb algunes fans.
Em sembla alguns... que no t'equivoques.
No m'equivoco. Alguns d'ells es vantaven i feien cançons d'haver anat al llit amb nenes de 13 anys. I, de fet, aquí en castellà tenim aquesta cançó que tan normalitzada de 15 anys tiene mi amor, no?
Exacte, sí, sí, sí. Sí, sí. Que la va cantar tota una generació, que ho diem tot. Ràpid, això, però és bèstia,
sí,
eh?
Sí, sí. Sí, sí. I el senyor que la cantava no tenia 15 anys, vull dir que no era una cosa molt equilibrada, però vaja. També he après coses com que el cantant d'Aerosmith, potser tu ja ho sabies, Montse, jo no, i em vaig quedar impactada, la Steven Tyler, va arribar a demanar la pàtria potestat d'una noia de 16 anys per poder-se l'endur sense ser detingut. Aleshores la va obligar a deixar els anticonceptius i quan es va quedar embarassada la va abandonar i va seguir de gira.
Déu-n'hi-do. Em sembla que també la seva filla real van tardar molts anys en dir-li que el seu pare era qui era el seu pare, perquè potser ja tenia fama de Clar. Ser com era. Tela. Escolta, en un terreny més positiu també has après coses, oi?
Sí. M'ha agradat saber, per exemple, que sí.
No tot són desgràcies.
No tot són desgràcies, no? No sabia que el terme grupi s'introdueix de la mà de l'autora Mary McCarthy al seu llibre The Company She Seeks, que per qui no sàpiga qui és, McCarthy és una gran novel·lista que es coneix sobretot per la seva relació d'amistat amb la filòsofa Hannah Arendt, que ha quedat recollida de manera epistolar a les cartes que es van intercanviar. I un dels articles que més m'ha agradat, Montse, en clau molt positiva, és el de la Maia Carreira, justament, que ve a reivindicar les fans i el potencial que té que tot de dones es trobin en multitud simplement per passar-ho bé.
Doncs escolta, presentem a la Maia Carreira, que dèiem això, que és ultrapop feminista. La Maia és postgraduada en cultura contemporània per la Universitat Oberta de Catalunya, investiga interseccions entre música, política, gènere i, com hem dit, es defineix com, això, feminista ultrapop. La Maia Carreira reclama la identitat identitat personal més enllà de la productivitat i per això destaca de si mateixa, que això m'encanta, que li encanta esmorzar la purpurina i ballar a la sala de casa seva d'estar. Amaia, bona nit.
Bona nit.
Què hem de dir? Bona note? Com hem de dir bona... No sé com és en gallec.
Boas noites.
Fatal, eh? Fatal. Jo ja parlava italià. No, escolta'm, explica'ns una mica el teu article, que expliques coses divertidíssimes i també coses no tan divertides.
Sí, bueno, es una reivindicación nada pudorosa, ¿no? Bien explícita de las fans y de la potencia transformadora que hay en las fans, ¿no? Y bueno, a mí pensar en las fans me lleva a pensar en otros muchos temas como legitimidad cultural, autenticidad, identidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, ahí estoy sumergida.
I de fet, tu comences l'article, jo crec que és molt interessant, amb una anècdota, que dius que el teu article expliques que si les dones fem música i ho patem i tenim un fenomen fan enorme darrere, els homes no els interessa o fan veure que no els interessa. Com el teu company d'oficina, que quan va haver el moment aquell de Taylor Swift, que estava a tot arreu i que li anava tan bé, em parlava a l'oficina i ell va dir que no sabia qui era aquesta senyora perquè a ell només li interessava el rock autèntic.
Exacto.
I aquí vas veure que passava alguna cosa.
Claro, a mí no es tanto que mi compañero no sepa quién es Taylor Swift, que puede ser, porque, bueno, yo, por ejemplo, pues habrá muchos grupos heavies, ¿no?, que no conozco, porque, bueno, pues porque es una escena que no conozco o lo que sea. A mí lo que me llamó la atención fue el orgullo, ¿no?, el gesto de orgullo y de desinterés también, como si esa ignorancia, ese no conocer a Taylor Swift, fuera una prueba de buen gusto, ¿no? Y porque Taylor Swift, claro, además, ella encarna una cultura musical muy femenina, muy relacionada con lo juvenil o con lo adolescente, pero no es una juventud admirada, no es esta juventud que socialmente se interpreta como inmadura, como carente de criterio, y bueno, que al final, ahí cuando él está hablando del orgullo ese de que no conozco a Taylor Swift, ya no hablamos de diferencias, sino de jerarquía, ¿no? Y de ahí, pues bueno, empecé a preguntarme por la autenticidad y porque creo que ya no se habla tanto, a lo mejor, de baja cultura o alta cultura, ¿no?, como se podía hacer en el pasado, creo que ya no se explicita así, sino que hay otras maneras de generar esta vara de medir y yo creo que en este caso es la autenticidad, ¿no? Como el rock auténtico es superior al pop fabricado o hay una cierta música de verdad frente a lo que es un producto, ¿no? Y a mí lo que me interesa, bueno, es realmente qué estamos defendiendo cuando defendemos la autenticidad, ¿no? ¿Qué identidades protege? ¿Qué emociones desprecia? ¿Y por qué tantas veces lo inauténtico coincide con lo feminizado, lo adolescente, lo masivo, ¿no?
Todo eso. De fet, jo justament, Amaia, et volia preguntar, perquè jo vaig connectar molt amb l'article i en com fins i tot fer-se gran, no?, i passar de ser una nena a ser una dona, per mi va significar deixar de demostrar devoció pels grups que m'agradaven, que jo quan era petita eren les Spice Girls, els Backstreet Boys, i hi ha un moment que sembla que si t'agrada la cultura pop, millor que no sigui visible, no?, com estàs dient, per poc autèntica. En canvi, no hi havia problema, si anava a concerts d'homes que cantaven punk, no?, oi, rock...
Sí.
I és justament en la línia del que estaves dient, com de relacionat penses que està aquest menyspreu socialment als grups i les cantants femenines i ser fans d'aquestes amb el menyspreu al fet mateix de ser dona i de la feminitat?
Sí. A ver, yo creo que aquí operan muchas cosas a la vez, ¿no? Pero bueno, está claro que todas hemos vivido ese momento de que dejas de decir que te gustan las Spice Girls o los Backstreet Boys. En mi caso fue algo más vergonzoso como Alejandro Sanz, ¿no? O sea, que quiero decir, hoy las Spice Girls, por ejemplo, están un poco más reivindicadas, Alejandro Sanz no tanto. Bueno, a mí me gustaba de adolescente, ¿no?
A mí también,
y parece que esto... Claro, es que parece que es casi ya un ritual de paso hacia la respetabilidad femenina adulta, ¿no? Y hay ciertas autoras de los estudios culturales, por ejemplo, Beverly Sketch, ¿no?, que explican muy bien que ser leídas como mujeres adultas y mujeres respetables, pues para ello aprendemos a controlar nuestra emoción, a mostrar el gusto correcto, a no ser demasiado, ¿no?, sobre todo si vienes de una clase trabajadora o perteneces a algún tipo de disidencia, ¿no? Y como si hubiera una forma de feminidad que estuviera aceptada y otra o que fuera respetable y otra que no lo fuese, ¿no? Y esto conecta también mucho con el libro de La fantasía de la individualidad de Almudena Hernando, ¿no? Que ella explica que la identidad moderna pues se ha asociado lo femenino con lo emocional, lo privado y lo comunitario, ¿no? Y lo masculino con lo racional, lo público, lo individual. Y bueno, al final es una forma, no sé si sutil, pero ha sido bastante sutil, ¿no?, por parte del sistema patriarcal para sostener estas estructuras de poder masculinas que menosprecian constantemente lo femenino, ¿no?, incluido el gusto. Y volviendo a lo del punk hoy o al rock, ¿no?, a mí me gusta también esta asociación que hacen algunos autores de que hay géneros musicales que se han construido como masculinos, como auténticos, como políticamente serios y legitimados, ¿no? Mientras que el pop pues se femeniza y se lee como, bueno, pues prácticamente como consumo exclusivamente. Y me parece que es tramposo, ¿no? Porque al final no hay una sola manera legítima de hacer política o de manifestar nuestra identidad a través de un estilo musical concreto, ¿no? O sea, no solo se puede hacer política a través de la rabia o la guitarra o la confrontación directa, ¿no? Quizá pues a muchas personas les funciona ese lenguaje, pero a otras no. Y creo que hay espacios en el pop que pueden generar comunidad, agencia, identificación, pertenencia, y eso también tiene cierto potencial político, ¿no? Y bueno, a mí me resulta interesante.
Tot és polític, claríssim.
Exacto.
Ai, no podem estar més d'acord amb la Charlie XCX, perquè ho deia això, que és molt confusing ser una dona, ser una nena, ser una noia, és molt confusing, molt confús. Per què creus que seguim pensant que l'autenticitat està en la solitud i no en la multitud, quan segurament els nostres moments més feliços són amb gent o amb més gent?
Sí, aquí me parece importante también señalar que yo no defiendo que todo lo que tenga, o sea, que las cosas tengan valor porque las siga o no las siga un número mayor o menor de gente, ¿no? Pero tampoco me parece que debamos seguir creyendo esa idea de casi automática, ¿no?, de que la calidad solo ocurre en la excepción, en lo exclusivo. Y creo que esta asociación, bueno, entre autenticidad y soledad viene de una tradición romántica, ¿no?, muy masculina, del genio aislado, ¿no?, de esta experiencia individual, lo que hablábamos antes de Almudena Hernando, ¿no?, y la fantasía esta de la individualidad. Y muchas veces la multitud, sobre todo cuando es una multitud que es feminizada, ¿no?, es leída como histérica, como superficial, como acrítica. Pero bueno, pues eso, si pensamos en nuestra propia vida y en nuestros momentos más intensos, ¿no?, suelen ser colectivos y compartidos.
Sí, sí, que sembla que no estigui de moda, ¿no?, dir que
claro,
ser un ésser social està bé, sinó que has d'estar deprimit i plorant per les cantonades.
Exacto, y yo también creo que ahí también a veces, no sé si viene, a veces pienso de, bueno, pues esta tradición de Adorno y de la cultura de masas y los peligros de la cultura de masas que existen, ¿no? Que todos sabemos que la cultura de masas puede ser alienante o puede servirnos, bueno, pues para introducir ciertos mensajes, ¿no? Pero, no sé, nada es una cosa sola. Creo que hay que revisar la cultura de masas con una perspectiva feminista y entender que esos espacios masivos pues también pueden ser lugares de eso, de agencia, de comunidad, de creación de sentido, ¿no? Y luego que al final eso, la frontera entre la cultura de masas y la cultura legítima, bueno, pues es muy inestable, ¿no? Porque, por ejemplo, pues defensores de Bob Dylan, ¿no? Al final Bob Dylan también tiene millones de seguidores, ¿no? O sea, quiero decir, no, la autenticidad no está en el número, creo que es algo mucho más complejo.
Ja et veig que ets fan de Taylor Swift, si és que està claríssim.
Sí, sí, pero tampoco, o sea, me gusta Taylor Swift, igual hay otros artistas que me gustan más, pero sí que me parece interesante qué es lo que pasa con ella.
Clar, que,
¿no?
Porque defensar-ho, no? Defensar-ho i no criticar-ho ja només perquè això, perquè té color de xiclet i és de color rosa.
Exacto.
El teu llibre, Maya, també ens parles de com està marcat per la classe social, no? I cites com el bon gust no és neutre i cites a Pierre Bourdieu, no? Que diu que al final el gust també és un marcador d'estatus i de distinció social i que per això, davant d'això, la cultura popular que no requereix mediació, doncs sembla sospitosa. Com explica'ns això, no? De com el bon gust té una marca de gènere, com ens has explicat, però també de classe, i com això es relaciona amb les fans.
Sí, bueno, cuando hablamos de buen gusto, ¿no? Parece que hablamos de algo que no, natural, ¿no? O sea, como si fuera completamente natural. Y el gusto, no solo cuando hablamos de cultura, también cuando hablamos de comida, ¿no? O de las personas que nos atraen. Eso se ejercita, ¿no? El gusto por el picante se ejercita, bueno, pues por otro tipo de cuerpos, pero también el gusto cultural, ¿no? Y en realidad, al final, ese buen gusto, como dice Bourdieu, es una herramienta de distinción social. Sirve para reconocernos entre quienes compartimos posición y para diferenciarnos de otros a los que no parecemos, a los que no queremos parecernos, ¿no? Y el gusto no es solo lo que te gusta, sino también pues cómo lo expresas, en qué códigos, con cuánta emoción, en qué espacio. Y eso tiene que ver, pues eso, con tiempo, dinero, educación, la clase y el género. Y volviendo a Bourdieu, lo del capital, el capital cultural, también me parece interesante señalar que, por ejemplo, las mujeres, pues es evidente que somos las que más cultura consumimos, ¿no? Se puede ver, además, somos las que más vamos al teatro, las que más leemos. Está la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España, que la proporciona el Ministerio de Cultura, y se puede ver, ¿no?, cómo las mujeres consumimos más cultura. Pero al final la figura del experto sempre suele ser masculina.
Continua sent l'home. Una altra cosa que sembla que molesti també de les fans i del fenomen fans és la seva emotivitat, la seva emocionalitat, altres diran histèria, aquesta entrega total. Per què defenses que aquesta entrega total té alguna cosa de radical?
Bueno, yo creo que en este momento que vivimos de tanta... Que nos exige igual precisamente lo contrario, ¿no? Vivimos como una época de mucho análisis, distancia, cinismo, no implicarse demasiado emocionalmente, todo tiene que ser controlado, todo es rápido y sustituible. Y, jolín, a mí en este contexto que haya unas personas que se entreguen así me parece profundamente radical, ¿no? Se habla mucho de relaciones parasociales, de hecho parasocial fue la palabra del Cambridge Dictionary, ¿no?, en el año pasado, pero bueno, la parasocialidad es un espectro, ¿no? Todos tenemos una relación parasocial.
A ver, un moment, parasocial, ¿qué vol dir això? Que aquí bueno, ja sí, venim, ja ve l'acadèmia a rescatar-nos. ¿Qué vol dir parasocial?
Bueno, es el vínculo emocional que tenemos con alguien a quien admiramos, ¿no? D'acord. Podríamos decir, ¿no? Mal. Y entonces, pues habla de que las fans tienen estas relaciones parasociales que esperan X de la celebridad o del ídolo al que siguen.
Clar. Ens passa amb Rosalía ara molt, que li estem demanant, claro, jo crec, li estem exigint massa coses.
Exacto, pero lo hacemos con toda la gente a la que seguimos, ¿no? Normalmente la gente que nos gusta o los músicos o las músicas que nos gustan, ¿no? Pues también nos caen bien o queremos que nos caigan bien, ¿no? Y bueno, a mí me resulta interesante porque parece que vincularse en exceso es problemático, ¿no? Y también se presenta como algo binario, rollo. Si yo me vinculo emocionalmente, ya no soy capaz de ser crítica. No es así, ¿no? Volvemos a lo de antes, la jerarquía del gusto, la emoción visible, cuando es colectiva.
Si t'emociones és que no penses. Clar, si t'emociones, com aquesta frase que es diu en castellà, que m'encanta, eres una cabeza de chorlito.
Doncs,
també comenta, també és radical la part que tu expliques, no?, de com al final quan omplen estadis les fans estan reconfigurant una mica l'espai urbà i reapropiant-se d'espais enormes, massius, que normalment no ocupem tant les dones, no? No tenim camps de futbol cada cop en tenim més, no? Però...
Sí, yo creo que reconfiguran el espacio urbano de una manera muy visible, ¿no? Es muy emocionante ver a los gays y a las girls, ¿no?, que decimos ahora, caminando hacia un concierto, compartiendo pulseras, sonrisas, cerca del estadio, ¿no? Y al final todo eso sucede en un estadio de fútbol, que es un espacio tradicionalmente, o ha sido así, masculino, ¿no? Y no hay esos espacios públicos en las ciudades donde las mujeres se puedan reunir masivamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que el hecho de que muchas mujeres y disidencias, ¿no?, ocupen este espacio tan tradicionalmente masculino, me parece que es como, bueno, pues este espacio también es nuestro, también nos pertenece.
Anem a omplir estadis, escolta, ens encanta.
Exacto.
Clar que sí. Doncs, com dèiem, parlant amb la Maia Carreira i la Georgina Monge d'aquest fanzine, d'aquesta revista que podeu trobar a molts llocs, que es diu Coses velles por las que matar, es pot trobar, és molt fàcil de trobar, vull dir, no m'ho estic inventant, jo l'he comprat aquí al costat de la ràdio, però està tot arreu.
Sí, se puede encontrar en librerías en Barcelona, en Crisi mismo, en librería Sonora, en Mas Bernat, y si no, contactando con Carmen Torreblanca, que es la creadora, ¿no? Carmencita Whitewer en Instagram, y se envía uno sin ningún problema.
Doncs meravella. Moltes gràcies, Amaya. Moltes gràcies, per parlar amb les dones i els dies. I... Buenas noches, ¿era?
Buenas noches.
Molt bé, doncs moltes gràcies, bona nit. I em quedo un moment amb la Georgina, que em sembla que encara ens vol recomanar un llibre.
Sí, no ho he pogut evitar. És que hi ha un llibre que em va enganxar molt i que també em va fer riure molt, que es diu Soc fan, de l'autora Shina Patel, editat per Jande, que és una editorial fantàstica, espero haver-ho pronunciat bé, i que és un llibre que parla de com ens podem emmirallar a vegades fins al fanatisme amb altres persones i esdevenir-ne d'alguna manera fans, i com això està profundament mediat també, doncs, per relacions desiguals sovint, no?, de gènere, de classe. I Patel ens explica com en l'era d'internet quedem enlluernades per altres persones que sovint són més riques i més guapes i que ens mostren la seva vida d'ensomni a les xarxes. I tot això l'autora ho explica d'una manera que fa molt riure, molt hilarant i absorbent.
Doncs escolta, ens apuntem a aquest Soc fan de la Shina Patel, gràcies a totes dues, i aquest Coses velles per les que matar, que us el recomanem molt aquí a Les dones i els dies i que és fàcil de trobar, i si no, busqueu per internet, en un moment us ho envien a casa. Moltíssimes gràcies a les dues, bona nit, i
gràcies,
a la pròxima setmana et vull aquí ballant, eh?
Sí, ja falta poc.
Vinga, a remenar aquí la pubilla de cuixa forta, que és que, clar, si no et trauré el títol, eh?
Sí, de bona cuixa nit. Cada cop menys fort.
Merci.
Bona nit, Montse.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Amb l'equip de sempre, Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Al tanto, que tornem dimarts. Bona Setmana Santa. I tornem amb una entrevista que ens fa molta il·lusió, amb la periodista i crítica de cine de Cire de Fet, que s'estrena a la novel·la. Bona Setmana Santa. Sorry that I missed your party. I wish I had a better excuse. Like, I had to trash the hotel lobby. But I was busy thinking about boys. Busy trip.
about boys, boys, boys. I was busy thinking about boys.